generar un espai on qualsevol persona jove de Mallorca hi pugui assistir i poder conèixer i aprendre i debatre problemàtiques que ens travessen com a joves mallorquins.
I amb aquesta plec que arribam a les 12:04, més notícies al butlletí informatiu de la Una.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual. El programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui també, darrer dia d'agost, venim preparats amb molts temes. Començarem parlant amb l'especialista, que abordarà com ensenyar els valors de l'humilitat, la generositat i la responsabilitat des de la perspectiva de la criança respectuosa. Un tema molt interessant que després donarà pas a tertúlia. Avui diferents generacions i especialistes parlaran sobre com amplifiquen les xarxes socials la necessitat d'aprovació dels adolescents. Un tema ben interessant i després tindran, com sempre, iniciatives, participació de totes les edats i, atenció, un taller sobre animals. Preparats? Idò, arranca ja No Venim en Manual.
Primers capítols.
Els estils de criança, com hem comentat en altres ocasions en el programa, han canviat molt en les darreres dècades. Pares i mares han apostat per nous models educatius i rebutgen diversos aspectes de la criança que varen rebre ells, educant, per tant, sense referents. Un fet que, com alerten molts especialistes, ha provocat que de vegades se caiguin incoherències o que no tinguem molt clara quina és la nostra línia educativa. De fet, passa sovint que se malinterpretin alguns punts de criança respectuosa i que se respecti l'infant però no se li ensenyi a respectar els altres, que se cregui que les emocions justifiquen qualsevol acció, que l'infant hagi de ser el centre de tot o que se confongui criança respectuosa amb que els infants hagin de ser feliços en tot moment. En aquest context, molts pares i mares se plantegen com educar amb valors avui en dia sense que això impliqui tornar a l'educació d'abans. Per parlar-ne, avui ens acompanya la Maribel Martínez, que és la nostra psicòloga especialitzada en criança respectuosa. Bon dia, Maribel, com estàs?
Hola, buenos días, muy bien, muy bien.
És un tema interessant,
sí,
tu
valores.
Parlaràs precisament sí. Sobre com abordar alguns valors concrets.
Sí, 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 sí.
Explica'ns, per quin començam?
Pues mira, para mí, por ejemplo, la humildad es un valor esencial en la crianza respetuosa, ¿no? Porque... Por una parte, ayuda a los niños a que reconozcan sus fortalezas, pero sin caer en la soberbia, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, también ayuda a valorar a los demás y empatizar con ellos, ¿no? Yo me encuentro mucho con una tendencia, la que tú estabas comentando ahora, en la que estamos educando al niño colocándolo en el centro del mundo, ¿no? Con infinidad de regalos, de caprichos, que de alguna forma le estamos transmitiendo constantemente que son más importantes que el resto del mundo y más guapos y más listos y que tienen derecho a todo y derecho ya, ¿no? Y los sobreprotegemos. Es como que si estuvieran por encima del bien y del mal, ¿sabes? Te quiero decir. Entonces también, claro, los estamos comparando continuamente porque tú eres más listo, porque tú eres más rápido, porque no. Entonces los niños lo que aprenden es que sus necesidades son más importantes que las de los demás, ¿no? No han aprendido a respetar a los demás, ¿no? Y esto a la larga les va a generar como mucha indefensión porque los hace más vulnerables y más débiles, ¿no? Sin herramientas para sobrevivir en este mundo, sin herramientas para relacionarse con los demás, porque tienen miedo de perder ese estatus donde nosotros los hemos colocado. Es una súper exigencia para los niños, ¿no? Entonces ahí es imposible que un niño desarrolle la humildad. Es imposible, ¿no? Entonces, para que ellos puedan aprender este valor y puedan salir de esta especie de condena que les estamos poniendo muchas veces a que lleguen a frustrarse, a sentirse fracasados, inseguros y todo eso. Los que tenemos que cambiar el enfoque de la crianza somos nosotros, ¿no? Que es lo que tú estabas comentando. Nosotros somos los que tenemos que ser el modelo de humildad. que esto muchas veces pues no lo somos.
No.
Nosotros somos los que tenemos que reconocer, por ejemplo, cuando nos hemos equivocado y nos tenemos que disculpar delante de los niños. Tenemos que agradecer pues un poco todo lo que tenemos, ¿no? Dando las gracias a los demás por lo que nos ayudan, ¿no? Y que los niños nos vean hacer esto. Que vean que no nos comparamos con otros padres, que esto lo hacemos continuamente, ¿no? También es importante, por ejemplo, el ver los errores como parte de un aprendizaje, ¿vale? No como un fracaso, sino reforzando el esfuerzo y la perseverancia, ¿no? Que muchas veces es difícil, ¿no? Que el volver a intentarlo otra vez, el que no me sale, el volver a intentarlo. Si nosotros hacemos esto, estamos dando a nuestros hijos un ejemplo de que no tiramos la toalla, ¿no? Que hay que esforzarse para conseguir las cosas, que las cosas no todo nos vienen dado, ¿no? Entonces, siendo este tipo de modelo para ellos, les vamos a transmitir el valor de la humildad, ¿no? Vamos a intentar, pues, coger el hábito con ellos de dar las gracias todos los días por cualquier cosita, porque ha salido el sol, porque me he reído con un amigo, por el postre rico, por el agua calentita del bañito que me he dado con mi hermano.
Valorar es el que tenía.
Claro, eso es que es para mí fundamental, ¿no? Ellos, si nosotros como padres no nos comparamos, ellos también van a evitar las comparaciones, ¿no? Porque es que como no nos podemos comparar las personas, todo el mundo somos distintos, ellos van a llegar a entender que nosotros, que ellos, no se pueden comparar entre sí, ¿no? Que los en un aula de niños de 5 años no se pueden comparar esos niños, ni en el equipo donde van a jugar a boli no se pueden comparar, porque cada uno tiene pues una personalidad, unas características, no podemos comparar un niño con el otro. Entonces, eso va a hacer que no entren en esta competencia, y sino que cada uno tiene como un reto personal consigo mismo, simplemente. No vamos a intentar ser mejor que el otro, ¿no? Así cuando consigamos logros también lo vamos a celebrar. Por supuesto que hay que celebrarlo, pero no por encima de los demás, ni humillando a los demás, ¿no? También es importante otra cosa, y es que podamos reflexionar con ellos cómo nosotros podemos ayudar a los demás. Esto también es un punto muy importante, la humildad, el darnos cuenta que tenemos un poder maravilloso para mejorar el bienestar de los demás, ¿no? Ayudando a un compañero, o donando juguetes, o colaborando en casa, que nuestros hijos poco a poco se van a ir poniendo en el lugar del otro, ¿no? A entender los motivos de los otros. ¿Por qué los demás se comportan así? ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué piensan así? ¿No? Claro, todo esto no quiere decir que olvidemos las fortalezas de nuestros hijos, ¿no? Que se las tenemos que ir nombrando, que ellos conozcan sus virtudes, que también existen, pero también tener en cuenta al otro.
Molt bé, molt, molt, molt interessant. Uh-huh. I sobre quins altres valors ens parlaràs avui, Maribel?
Pues mira, es muy interesante, por ejemplo, hablar sobre la generosidad, ¿no? Que a mí me parece un valor fundamental enseñar a los niños, porque las personas generosas establecen como mejores relaciones con los demás, pero es que además son más felices y tienen un mejor autoconcepto y más autoestima y se sienten como más orgullosas de sí mismas, con lo cual, fantástico, para enseñar a nuestros hijos, ¿no?
Muy bien.
Si la generosidad los niños la aprenden como un valor, ¿no? Al final se convierte como en una forma de vivir, en una forma de comportarse y de relacionarse con los demás. Es como que hemos integrado en nuestra personalidad y que nos sale de forma natural. Lo que pasa muchas veces cuando hablamos de generosidad en los niños es que enseguida pensamos en que tenemos que enseñarles a compartir, ¿no? Esto es lo primero que nos viene a la cabeza, como que si aprenden a compartir ya les estamos enseñando a ser generosos, ¿no? Pero la generosidad va como más allá de compartir un juguete. Es un valor, no sé cómo decirte, que no se aprende forzando a los niños, ¿no? Que si les obligamos a compartir, si no entienden por qué tienen que compartir, si lo tienen que hacer porque les amenazamos, del tipo, si no le deja los juguetes, nos vamos. Mm. O si les metemos miedo. Si no comparte, no vas a tener amigos. O si los comparamos, ¿no? Ella te ha dejado la pelota y ahora tú no le dejas nada, ¿no? Esto no es una forma de enseñar un valor, ¿no? Ni que realmente aprendan a compartir, ¿no? Vamos a enseñarle poco a poco situaciones cotidianas en las que puedan compartir comida, juegos con nosotros, ¿no? Juguetes, lo que sea, pero poco a poco con nosotros y siendo modelo, ¿no? Y digo que la generosidad va más allá del compartir o del regalar o del donar objetos materiales, porque podemos ser generosos de otras muchas formas que a veces se nos olvida. Es como dando cosas que no se pueden tocar, cosas que son intangibles. Por ejemplo, cuando le damos atención a alguien o le damos apoyo emocional, cuando somos respetuosos, cuando tenemos paciencia. Todo eso es generosidad también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fomentar este tipo de generosidad en los niños? Bueno, pues siendo modelo, que vean que nosotros somos generosos con nuestro tiempo, el tiempo que le estamos dedicando a los demás, porque el tiempo es muy importante y dedicárselo a alguien, eso es de ser generoso. También cuando dedicamos atención a otras personas, ¿no? Cuando nos están contando algo, les estamos prestando atención, estamos presentes, damos consuelo, damos escucha. Eso también es generosidad. Y también podemos ser modelo de generosidad cuando, por ejemplo, reconocemos los éxitos de los demás, cuando los elogiamos, cuando le decimos a alguien que está muy guapo, que se ha esforzado mucho, que muchas gracias por ayudarnos, que es muy amable, etcétera, ¿no? Son este tipo de situaciones en las que también somos generosos con los reconocimientos. O cuando entendemos también, por ejemplo, que los demás tienen el derecho, yo diría, de poder cometer sus propios errores, ¿no? Que nosotros damos segundas oportunidades, que tenemos paciencia con los ritmos de los demás, con los fallos de los demás, con los procesos de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que de una forma, al ser generosos, por ejemplo, es que se me ocurren tantas cosas también con nuestro conocimiento, ¿no? Con mi conocimiento o mis habilidades, que yo le explico a alguien cómo resolver un problema, le ayudo de una forma altruista. Este programa, Regina, es muy generoso, ¿no? Es cierto, es como si fuera un webinar, ¿no? De alguna forma, gratuito, de expertos que están ofreciendo, pues, herramientas, ideas, recursos, que estamos mejorando la vida de los demás, ¿no? Bueno, todas estas cosas me parece que es una forma de que nosotros podemos ser modelo, que los niños nos vean ser modelos de generosidad, y también poco a poco, pues, ir involucrándoles, ¿no?, en conductas generosas. Pues que les animemos a preparar la merienda del hermano, o a donar juguetes, o a dar las gracias, o bueno, hay tantas cosas, pero no hace falta hacer grandes proezas para ser generosos, ¿no? La generosidad se la podemos mostrar a los niños en pequeñas acciones cotidianas, pero que tienen mucho impacto en los demás.
I que va molt més enllà, pot ser de compartir la jugueta
claro
a l'esparc,
sí.
No?
Per claro
això que
sí.
Ens comentaves.
Sí.
Molt bé. I encara en tenim un més, no?, de valor,
sí.
Avui.
Había anem. Traído para preparar otro. Sí, el de la responsabilidad, ¿qué te parece?
Tema complicat, amem. Com el
sí.
Podem abordar?
Bueno, pues... como todos los valores, es algo que podemos aprovechar muchísimas situaciones familiares en el día a día para poderlo trabajar. Lo primero que te digo, dar amem. Ejemplo...
Molt bé, has vist que
sí,
és
¿verdad?
Una constant en tots els valors.
Exactamente, es que si no es una incoherencia tan grande. Entonces, bueno, que ellos vean que nosotros somos responsables, que si nos hemos comprometido a hacer algo, lo hacemos. Que si hemos dicho que vamos a llamar a alguien, llamemos. Y si hemos dicho que vamos a ayudar a alguien, ayudamos, ¿no? Que ellos vean que nosotros sí que somos responsables. Y luego ya directamente... con ellos, con la conducta de ellos, vamos a permitirles que vayan tomando sus propias decisiones, ¿va? Poco a poco, de acuerdo a su edad, ¿no? Que vayan experimentando las consecuencias de las acciones que ellos toman y de sus decisiones, por ejemplo. Que no quiere merendar, luego va a tener hambre y no va a poder comer. No pasa nada, es una consecuencia natural, vamos a permitirle esto. El ejemplo típico de que no quiere llevarse la chaqueta, no pasa nada, que no se lleve la chaqueta. De esta forma les estamos... dando la posibilidad, les estamos permitiendo de que puedan tomar decisiones, sin reñirles, ¿no?, directamente, y ellos van a aprender de esos errores y van a desarrollar ese sentido de la responsabilidad y tomar mejores decisiones en el futuro.
Deixar que de vegades caiguin en petites accions.
Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Qué más te podría decir? Pues bueno, involucrarlos también en los problemas, porque... muchas veces tendemos ya a darle las soluciones hechas, ¿no? Ya que ni piensen, ya que no sufran, ya nada. Es decir, que se te ha perdido algo, que se te ha roto algo, que algo no es como esperan, vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo que puedan pensar y vamos a preguntarles, ¿cómo puedes solucionar esto? Hazte un poco responsable de lo que ha pasado y cómo tú lo podrías solucionar, si nosotros enseguida darles respuestas para todo. Y también darles espacio, por ejemplo, para respetar su ritmo. Esto también es muy importante, ¿no? Si confiamos en que ellos son capaces de conseguir las cosas que quieren. Y esto a veces para los adultos no es fácil, ¿no? Porque a veces si hacemos nosotros las cosas, pues estamos ahorrando tiempo, pensamos que les estamos evitando frustraciones.
Anar més ràpid els matins,
claro,
¿no?
Claro, corriendo.
Si resolgo, ja està, ja arribarem, si no,
claro,
no
claro.
Arribarem.
Pero claro, es que no le permitimos intentar las cosas, cometer errores, fallar y luego también ir mejorando y fortalecer esta responsabilidad de que yo ya soy capaz de hacer esto, ellos solos, ¿no? Es muy importante también mostrar las responsabilidades en cuanto a comentarles las consecuencias de los actos que ellos hacen, tanto positivas como negativas, ¿no? Sin echar nada en cara, ¿no? Pero sí nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, gracias por poner la mesa, ¿no? Cuando te lo he pedido, así hemos podido comer más rápido y hemos tenido tiempo de jugar un ratito antes de irnos, ¿vale? Y también lo positivo, lo negativo sería, hoy has estado más cansado, ¿verdad, cariño? Pero no has podido recoger tan rápido como otros días, entonces no nos va a dar tiempo de contar el cuento hoy. ¿Vale? Que ellos vean, ¿no?
Que hay una consecuencia.
Claro, que sus comportamientos tienen unas decisiones, ¿no? O tienen unas consecuencias. Sus decisiones tienen consecuencias, ¿no? ¿Qué más? Hemos hablado en otros programas anteriores sobre los organizadores y los planificadores, ¿no? Pues esto también es una forma de recordar al niño sus responsabilidades sin que seamos los adultos que tengamos que estar recordándoselo, ¿no? Y cuando ellos han sido responsables, que muchas veces lo son, se lo vamos a decir y se lo vamos a nombrar. Hoy has guardado los zapatos en su sitio y no te lo he tenido que decir. Te has acordado tú solito, ¿no? Muy bien. Es importante también tener paciencia, porque la responsabilidad no es algo que se aprende de un día para otro, ¿no? Es que es algo que hay que aprender y se van a equivocar y se van a olvidar y lo van a hacer mal. Con lo cual, saber que enseñar responsabilidad a un niño es que los adultos tengamos una paciencia para acompañar ese proceso.
Y para esperar.
Claro.
Claro. Uh-huh. Molt bé, molt, molt interessant, Maribel. Mm-hmm. Ens apuntam, ho posarem dels primers capítols del manual. I ens ha quedat molt clar que s'ha de donar exemple.
Clar, no? Sí, claríssim.
Sí, i de moltes gràcies. Molt i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte per seguir compartint coneixements. Gràcies,
claro que sí,
Maribel.
Muchas gracias. Gracias.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ell deixeixi, i nosaltres en serració i això. Molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
Es fa violer, havia anat a manar per mi, i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
Quan es parla de les característiques de l'etapa adolescent, sovint se menciona la necessitat d'aprovació social, perquè és un moment en el qual el jove cerca referents i se vol sentir identificat amb altres. Els darrers anys, no obstant, en l'aparició de les xarxes socials sembla que s'ha amplificat, podríem dir, aquesta necessitat de validació, com expliquen alguns especialistes. Per aquest motiu, avui ens plantejam aquesta pregunta. Com influeixen les xarxes socials en la necessitat de ser acceptats? I per parlar-ne, com sempre, farem tertúlia i amb perfils molt diversos. Ens acompanyen ja Néstor Jacomet, psicòloga, professora i mare. Hola, Esther.
Hola.
També tenim en Antoni i na Noèlia, professors i pares. Hola.
Hola.
Ana Conxi, que és mare.
Hola.
Hola. També tenim a preadolescents i a joves de diferents edats, des dels 11 fins als 20. Tenim en Joel, hola.
Hola.
Núria.
Hola.
Marta.
Hola.
Paula.
Hola.
Sergi.
Hola.
I Eduard.
Hola.
Molt bé. Esther, anem a començar amb tu, que te tenim aquí, que tens tres perfils en un. Tots necessitem aprovació social, això ho sabem, però... Per què l'adolescència és tan important, aquesta aprovació social?
Home, perquè comença amb els canvis, o sigui, hi ha els canvis físics que no els podem oblidar. I llavors hi ha la part hormonal, que és molt potent, i no l'hem de deixar de banda. No és un tòpic, és una realitat. O sigui, l'hem de tenir. Clar, els canvis, tu veus que creixes, et surten pèls per tot arreu, el teu cos es transforma, en el cas de les dones, les nenes, a vegades nenes que havien estat superprimes, llargarudes i tal, de cop canvien. Allò es transforma i hi ha volum. Clar, és dir, i ara què faig amb tot això, no? On ho col·loco? I llavors... les hormones, que són molt traïdores, doncs també ens donen el que dir. I llavors, l'altra part molt important és que ja, clar, ens apropem a altres persones, que són els amics, el nostre grup d'iguals, perquè són més guais, perquè són afins, o sigui, afins a això que podem parlar del mateix sense que ens jutgin. Els papàs, sense voler, a vegades poses aquella cara, aquell tal, aquell pasqual... Però ho fem tots, eh?
Però necessitem llavors... formar part d'un grup,
clar.
No?
I és una necessitat ja de l'ésser humà. Som éssers socials per natura, per tant, tal. Clar, què passa? Jo el gran problema que hi veig, que aquí ens ajudaran els papàs, no? Per una cosa és la vessant professional, però llavors també han els papàs de tots els nens i adolescents que hi hagi, que ens diguin... Per què sobta tant per la part superficial? Perquè volem integrar-nos, però més per la part superficial, no tant des de la vessant de com sóc jo interiorment, a la meva empatia, la meva manera més real de ser. Que a vegades, aquí na Núria a vegades també ha comentat, que ens amaguem. Som així, però no ho volem demostrar, no? Aquí, això és el que em preocupa.
Molt bé, això ho posarem damunt la taula, també, aquest tema que comenta en Esther. Núria, per exemple, ja que t'has mencionat, tu has notat més pressió per encaixar en el canvi de la infància a l'adolescència? A mesura que creixes, has notat un canvi de voler que t'importa molt el que pensen els altres?
A veure, sempre hi ha gent que sempre s'està esforçant per encaixar, però jo personalment... No és que me faci... No m'esforç gaire perquè no... Jo tenc els meus amics i els meus amics el que els importa és com sóc jo.
D'acord. Joel, tu enguany has començat primer d'ESO.
Sí.
Què trobes? Això t'ha afectat?
A veure, jo creo que de primero a cuarto...
De primari.
Sí. De primero a cuarto de primaria, como que jugamos con todo el mundo y ya está. Cuando ya empieza quinto y sexto, ya sé que empiezas a notar que la gente quiere ir en un grupo, quiere estar con los populares, y ya sé que notas un poquito más de presión. Y ahora que se empieza la ESO, yo creo que eso se multiplica. Además, con las redes sociales la cosa empeora aún más.
D'acord, d'acord. Vinga, anem a parlar amb els joves, que en Joel ha apuntat el tema de les xarxes socials. Abans el canvi era entrar a l'institut. Penseu que ara, abans i després, és quan te donen un mòbil i comences a tenir... xarxes socials?
Clar, és que jo crec que, Manco, quan jo vaig passar a l'institut, el canvi era passes a l'institut i te donen
mòbil.
El primer mòbil.
Ara el tens abans.
Ara tens mòbil abans. Sí, jo crec que s'ha adelantat. Jo crec que s'ha adelantat aquest canvi, aquesta pressió.
Sergi, tu t'ho trobes amb molts companys que estan pendents d'aconseguir el reconeixement i els likes a través de xarxes, de... que estan pendents de que agradi allò que han publicat?
Sí, sí, totalment. És a dir, no tothom, però hi ha persones que només els importa això. És a dir, viuen amb incertesa de que m'han de donar like, m'han de, no sé, d'agradar. No sé, jo trobo que això és un poc que vivim una societat utòpica. És a dir, trobant que aconseguirem molts estàndards que ens proposen les influències o els que posen les xarxes i no sé així, és a dir, hem de ser conscients de la nostra realitat.
Clar, és que aquí tenim un tema. D'una banda està la necessitat de ser acceptat pels altres, però també és que a les xarxes socials es mostren vides, com diu en Sergi, generalment perfectes, no? Persones amb un físic ideal, endobes, viatgen, tenen molta vida social... Això penseu que ens fa tenir la necessitat, Paula, de tenir aquestes vides perfectes i que ens costi més acceptar com som i que tenim?
Hombre, al fin y al cabo, la gente en las redes sociales solo te enseña lo que quieren que veas. Entonces, yo creo que tanto contenido de, como estabais diciendo, vidas perfectas, hay en un punto que tú crees que necesitas tener esa vida. Pero en verdad, incluso esas personas, yo creo que no tienen esa vida tan perfecta. Claro, como solo te enseñan lo que quieres que veas, tú te piensas que eso es todo lo que tienes tú que conseguir en la vida. Y obviamente no es así.
faig una pregunta que la faré més en els al·lots i després els pares m'ho donareu su opinió. Penseu que els adults són conscients de la necessitat d'aprovació que generen les xarxes o consideren que només afecten els joves? Què penseu? ¿Els adults també tenen aquesta necessitat d'aprovació?
Si la tienen, ellos se creen que solo los jóvenes tienen esta necesidad, pero realmente nos afecta a todos. Es verdad que como ellos ya llevan muchos años más en esta vida, tienen más experiencia, pero aún así puede seguirte afectando.
Jo crec que és menys, perquè ja saben que no és necessari, no tenen tanta necessitat per tenir-ho, però encara hi ha gent que sí que té.
Però penseu que els pares de vegades pensen que això no va amb ells i també afecta? Pares?
Sí. Els pares també estan pendents dels likes i tot això. De totes maneres, jo veig que també depèn molt del tipus de xarxes socials, és a dir, és molt diferent. Per exemple, hi ha xarxes com Instagram i altres, que és molt visual i és molt de com a envoltori de qualsevol producte, és un anunci, i n'hi ha que són més de profunditat, diguem, no? I els pares tendeixen més a xarxes més antigues, a lo millor que hi ha més contingut. Però sí, també viven...
També importa. També importa, sí, els postureig.
Sí.
És curiós, o mirar, sí. I sabre d'un ni d'un altre.
Sí. Cotilleo, també.
També, una miqueta... Sí. Clar, i els pares tenen més eines, Noelia, per canalitzar rebuig o afrontar les crítiques que puguin rebre per xarxes?
Jo estic d'acord amb una cosa que ha dit en Joel, el que tenim és més experiència, no? I d'aquesta manera, clar, podem a lo millor encaixar millor segons que o no fer cas, però eines, jo crec que és complicat, perquè a vegades t'aprens les coses molt...
Clar, t'afecta, no? I aquí va una pregunta que és un poc... a vegades hi ha gent que... adults que no tenen interès en les xarxes socials. Penseu que avui en dia per un pare o per una mare és una opció no voler saber res de xarxes socials? No. Què penseu, els pares poden estar sense manejar una xarxa social o sense saber manejar-la?
No pueden. Yo creo que sí, es lo mismo. Si tú no sabes manejar internet, dáselo des a tu hijo. Es como si le dices que vaya a un Serra de Marina y tú no sabes ir.
Com?
Idò, que n'has de saber, has de saber un poc per orientar, per acompanyar, sobretot en els infants, sigui el que te dediquis o si tens fills, no és una opció, n'has de saber.
I sobretot crec que pot donar molta tranquil·litat a l'hora de l'adolescent, diu, ei, he tingut un problema. I diu, val, sé del com estàs xerrant i te puc ajudar. Encara que no sigui un expert en xarxes, ja entenc el com estàs dient. Així com nosaltres dèiem, no, aprenem sobre diferents temes per conèixer diferents malalties, per conèixer diferents condicions, etc. I així poder ajudar una persona que tingui aquesta condició o aquesta malaltia. Doncs el mateix en les xarxes.
D'acord. I anem a terreny d'escola. Penseu que s'hauria d'ensenyar a l'escola sobre gestionar xarxes socials i no estic xerrant només d'aspectes tècnics. Núria, has fet que sigui amb el cap.
Jo crec que sí, perquè després els nins i nines no saben manejar-les i se troben en problemes.
Digues, Paula.
Al fin y al cabo, esto ya es una realidad. Estamos viviendo en un mundo en el que las redes sociales, en que el internet, entre la tecnología, forma parte de nuestra vida. Y eso no va a cambiar, es así. Entonces, yo creo que es súper importante que en los colegios también, en los centros educativos, enseñen esto, porque es una parte de nuestra vida que la vamos a usar para trabajar, para nuestro ocio, y es muy importante saber utilizarla de una manera correcta.
D'acord. Vinga, quina reflexió arribeu tots després d'aquesta tertúlia? Avui tenim temps per fer una petita aportació individual de cadascun. Estàvem parlant, recordant, sobre aquesta necessitat d'aprovació social que se diu a l'adolescència però que també amplifica en les xarxes socials i que ens arriba una mica a tots. Què us agradaria dir com a conclusió d'aquesta tertúlia?
Que s'ha d'anar alerta en les xarxes socials perquè segons que miris després... te pots pensar que tu has de ser així.
D'acord.
Que, bueno, que és veritat que el que poden, bueno, ho has de veure, però que no t'ho creguis tot i que tot fa.
Molt important, Toni.
Les xarxes socials mos poden permetre coses com donar-mos informació, comunicar-mos, però tenen molt de riscos. I jo penso que des de l'escola un acompanyament en els infants i una conversa continuada amb ells és molt interessant.
Hem de saber de bon utilitzar bé les xarxes socials per no arribar a males conclusions i no trobar-se malament amb un mateix.
Molt bé, Sergi.
S'ha de ser un mateix i s'ha de saber usar de manera correcta les senyes que tenim.
Esther.
L'esperit crític, això és el que hem de fomentar, no? I és el que ens costa més. Aquí has dit una paraula molt bona, que és amplificar. Jo veig pares absorts, ara em ve una imatge davant de l'església de Solla, amb una nena de 2 anys que anava pujant les escales i el pare estava així. Que,
amb el mòbil.
Amb el mòbil, sí. Ai, clar, aquí
la ràdio
no es veu, no es veu. Doncs que estava teclejant amb el mòbil i la nena anava pujant. Si cau, sentirà el crit, evidentment, però no estava pendent d'ella, no? Casos com aquests, que, per exemple, des de la primera infància, de 0 a 3 anys, ja han donat un toc d'alerta, perquè és una realitat, s'estan venent dispositius, o sigui, apareix per col·locar el mòbil en el cotxet del bebè, doncs a mi em genera, em destrossa l'ànima, no? Perquè és quan més proximitat els pares com a tal hauríem de tenir, no? I hi ha casos d'adults molt dependents, no? Llavors, a mi em genera una controvèrsia molt potent, això. El que sí que és cert és que si volem ajudar en el jovent, és imprescindible que l'adult, sobretot si és pare, conegui que existeixen i com funcionen i quina és la legalitat o no d'aquestes xarxes i quina, a partir de quines edats, no? Perquè és la millor manera de poder-los guiar, reconduir, acompanyar, com deien Antoni, Noelia i
tal. Formació i esperit crític. Noelia?
Jo penso que no tot el que veus és real. És una de les frases que sempre tenim molt present i tenir personalitat pròpia per destriar, per informar-te, per veure ben què és el que t'interessa i no.
Yo lo último que quería decir es que siempre de pequeños hemos tenido una clase con unos compañeros, pero ahora que cuando nos vamos haciendo mayores empezamos a ser diferentes y a sentirnos encajados y a buscar a nuestros amigos, a nuestros iguales. Entonces, por eso es más grande la presión de intentar ser aceptado. Y además las redes sociales eso lo ponen más difícil porque ya no es ser aceptado con tus amigos, sino ser aceptado en el mundo digital.
A mi, perdona, però m'ha agradat molt la que ha tirat enrere de paraula, que és complaure. Sembla que tenim la necessitat de complaure a vosaltres per agradar. No. Aquí és quan comencem a tenir la primera patinada nosaltres mateixos, perquè vas perdent identitat i és quan es comencen petits abusos que sense voler nosaltres acceptem. O comencem a acceptar. A vegades els abusos són molt subtils, però comencen a dur cap a camins que tu, de bones a primeres, no faries, però com ho fa l'altre, ho fa aquell, ho fa tal. Sempre dèiem això, ens deien quan nosaltres hem patit. Home, es tira aquell per la finestra i tu t'hi tires. La resposta era no, però la realitat és que no és una finestra, és un altre tipus d'abisme, però sí que s'hi tiren.
Molt bé, una tertúlia molt interessant, amb moltes opinions, i jo crec que ara ens mereixem un descans, eh? Una petita pausa per seguir amb més contingut.
IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota.
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroer dels plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Com tots els dissabtes, també arriba el moment d'escoltar tot tipus de propostes per infants, adolescents i famílies. I començant parlant d'un taller de lectura per nens de 8 a 12 anys. Ens ho explica Vanessa Ojeda, que és dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
Bon dia. Si teniu entre 8 i 12 anys, l'espai de lectura compartida que obrim la propera setmana a la Fundació Sant Joan de Déu us ofereix el taller del Club Tinta Negra i hi havia més d'una vegada una proposta original per passar una bona estona entre històries, llibres i jocs. Un famós personatge literari ha decidit canviar d'història i necessitam que el proper dimecres, 3 de setembre, a les 6 de l'hora baixa, ens ajudeu a trobar-lo. Us espera un viatge per camins plens de reptes. Si voleu acomiadar les vacances acompanyant-nos en aquesta aventura, envieu-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamili@sjd.es.
Ja ho sabeu. I ara continuem amb una altra proposta dirigida a joves. Cursos gratuïts variats, des de creació de pàgines web a formar-se com a entrenador. Ens ho han explicat Ana Cristina, informadora de Palma Jove.
Hola a tots i a totes. Aquest mes d'agost, des de Palma Jove, hem volgut destacar un parell de cursos gratuïts que donen l'oportunitat de provar coses noves. Com, per exemple, aprendre a crear pàgines web, formació en sostenibilitat i, si ets del món de l'esport, formar-te com a entrenador o entrenadora. També hi ha opcions de millora d'idiomes. Així que no deixeu perdre aquesta oportunitat. I si teniu algun dubte, podeu comptar amb Palma Jove.
Trobareu més informació a les seves xarxes. I ara seguim amb iniciatives per joves, però en aquest cas per amants de Halloween i la nit de les ànimes que vulguin participar en la preparació de la rata pinyada terrorífica. Ens ho conta na Laura, dinamitzadora de Dinamo.
Atenció, les ombres tornen a moure's i les rates pinyades ja fan renou. Aquest dijous 4 de setembre tenim una cita especial a la cafeteria Museu Transilvani. La trobada s'organitza amb motiu de la preparació de la 48a ratapinyada terrorífica i cercant joves d'entre 14 i 30 anys amb ganes de portar idees, creativitat i valentia, perquè no tothom s'atreveix a entrar de dins aquest món tan fosc. Si t'agrada proposar activitats, imaginar experiències esgarrifoses o simplement vol formar part d'aquest esdeveniment únic, t'esperam, si t'atreveixes. Serà una oportunitat per conèixer molt, compartir propostes i començar a donar forma plegats a aquesta edició tan especial i terrorífica de la rata pinyada. Recorda, dijous 4 de setembre, de 5 a 7, a la cafeteria Museu Transilvània. Vine si tens prou coratge. La foscor ens espera.
I com tots els dissabtes, no podia faltar la nostra agenda. Aquí teniu el recull de plans pels pròxims dies que ha fet n'Eduard.
Bon dia, famílies. Aquí estem una nova edició de la nostra agenda familiar d'estiu. Del dia 31 d'agost al 6 de setembre es duran a terme les festes d'estiu a Santa Pagesa, al carrer Blanquerna. Del dia 27 d'agost al 7 de setembre a Santa Ponça es celebraran les festes del rei en Jaume. Durant tot el setembre, a Santa Eulària del Riu, s'acollirà la 6a edició de Joves al carrer, amb parkour, batalles de ball, food trucks, tallers artístics i moltíssimes coses més. El dia 2 de setembre, a partir de les 6 de l'hora baixa, es durà a terme la Fira d'Arts de Son Sardina. El 5 de setembre hi haurà un mercadet friki, també al carrer Blanquerna, amb K-pop, Pokémon, DJs i més de 40 raconets per visitar. Diumenge 7 de setembre hi haurà la nostra esperada batalla de banderies de Cana Munt i Cana Vall, a les 5 de l'hora baixa al Parc de la Mà. I també hi haurà una batalleta infantil. I finalment, del 17 al 21 de setembre, Palma acollirà la 36a setmana del llibre en català, El Jardí de la Misericòrdia. A disfrutar!
Molt bé, Eduard. I ara ja sabeu que toca un altre pla. Seguir escoltant, no venim amb manual. prepareu-vos perquè avui ens visiten molts nins i nenes que venen a participar a un taller sobre animals. Però abans farem una mini entrevista a dues germanes, na Marta i na Paula, que ens contaran com és la convivència entre germans quan tens 15 i 7 anys. Estau preparades per l'entrevista?
Sí.
Sí! Molt bé. Vinga, la primera pregunta. Penseu que és cert que els germans se barallen molt o no té per què? Sí o no?
Sí. Sí, molt.
Vos barallau a vegades?
Molt.
De vegades.
De vegades.
Com tots els germans.
Clar. Paula, mem, què és el més guai de tenir una germana gran?
Que m'ensenyi molt i jugo amb ella.
Molt bé. I tu, Marta, de tenir una germana petita?
Pues que, per exemple, cada vegada que jo estic avorrida, no sé què fer, la veig ella fent algo i m'apuntes amb ella.
T'apuntes, no? Sí. A pintar,
per exemple,
a passar una estona divertida. Molt bé. I Paula, quines coses costa a vegades entendre un poquet de germans grans? Que tu dius, ai...
Les preguntes un poquet que no conec.
Però tu que t'acosta entendre de la teva germana gran de vegades que dius, ai, per què fa això? Per què no jugo un jove? Que t'acosta?
Que té deberes.
Que té molt de deures i tu no entens tant, no? I clar, està ocupada. I Marta, de germans petits?
Buf.
Que costa entendre de vegades?
Que?
A veure...
Què diu una Paula, que està esperant que li contestis?
A veure, clar que els germans grans potser no entenem com la paciència que els nens tenen, que és molt inferior a la nostra, perquè potser jo li dic, espera't 5 minuts, i no vull esperar. I allò a vegades no es costa esperar, però, o nosaltres entendre perquè li costa tan poc esperar, però això, bueno, jo crec
que et volen les coses ja, germans petits. Sí, mira, ara ha fet un sospir de fi de dia. M'ho canvia ja de pregunta, eh? Ah, que sí, Paula? Vinga. I quin plans vos agrada fer juntes?
Pues...
Mirar la tele...
Mirar pel·lícules...
Mirar pel·lícules...
Pintar...
Pues...
Què més?
També, pues, jugar juntes...
Clar, anant al parc...
També.
Molt bé. I què se pot fer quan tenim gustos molt diferents per trobar un pla per fer junts?
Fer Pedro, Papel i Tesoro.
Quina bona idea. I si perds, no enfadar-te.
Exacte.
No.
O cercar algo, és a dir... Ella vol jugar un joc, jo vull jugar un altre. Pues tu jugues 5 minuts amb jo i jo jugo 5 minuts amb tu.
Molt bé, un poc per home.
Fer Pedro, Tesoro... Pedro, Papel o Tesoro i qui guanya... Decideix que jugar.
D'acord, molt bé. I ara, molt important, ja per acabar, quin consell donaríeu als germans grans i als germans petits per passar-se bé junts? Amem, algun consell pels grans, pels petits?
Vale. Pels germans grans, pues, la paciència.
Que tinguin paciència.
És que tens un nen petit de vora i que potser no entén el que tu vols. I que, encara que a lo millor penses que és un poc, a lo millor...
Insistent.
Sí, a lo millor, o a lo millor penses que te molesta, però en realitat ell el que vol és jugar amb tu.
Clar.
I estar amb teu. I per germans petits, entendre que a lo millor grans necessitem 5 minuts de desconnecte, de desconnexió, i després tornar.
Molt bé, és a dir, paciència per tothom.
Sí.
Molt bé, què trobes, Paula? Estàs d'acord?
Sí, estic d'acord.
Molt bé. I de moltes gràcies a les dues. Tornareu un altre dissabte.
Esclar.
Sí.
Molt bé. Acabarem el darrer programa d'agost amb un contingut relacionat amb els canvis d'estació, però a la natura. Els animals també noten el canvi d'estació i alguns es preparen quan comença el fred per dormir durant mesos a la hibernació. I això ens ha fet pensar, com dormen els animals? Són molt diferents dels humans? I per descobrir-ho, sabeu què han fet? Hem avisat el nostre expert en fauna, Jaime Gibert, que ens ve a oferir un taller ple de curiositats. Hola, Jaime.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt bé. Tenim molts nins aquí. Hola, nins.
Hola.
Molt
Mucha
bé.
Energia, ai, ai.
Hi ha molta energia en nins de totes les edats. En tenim un expert infantil, el més gran, que és en Manu. Hola, Manu.
Hola.
Expert en animals, eh? Amem, nins, vosaltres sabeu que hi ha animals que, excepte en Manu, que sap moltes coses, sabeu que hi ha animals que dormen de formes curioses?
Com el caballo duerme tumbado, ¿así?
¿Ah, sí?
Puede dormir tumbado, ya veremos que puede dormir de otras formas, ya veremos.
Ya veremos, ahora veremos.
La jirafa, yo he visto fotos de jirafas durmiendo y parece que se les rompe el cuello, o sea, se engullen en una bola.
Sí, cuando están muy relajadas lo hacen, cuando no pueden... Ja hablarem d'això.
Pues jo, una altra cosa d'una girafa és que la manera que se renten les orelles és que tenen una
llengua
superllarga i se llepen les orelles.
Molt bé, sabrem moltes coses avui, però primer anem a veure què ens conta en Jaime, perquè vosaltres penseu que hi ha algun animal que no dormi mai?
Ai, el humo. No,
què?
Anem a veure què ens conta en Jaime. Jaime, tots els animals han de dormir?
Hombre, sí. En general, todos los animales necesitan dormir. Incluso una medusa, por ejemplo, también tiene que dormir, ¿vale? No es que sea un dormir como nosotros, no tienen cerebro para desconectarlo, pero tienen que dormir igual, tienen que hacerse menos activos, ¿sabes?
¿Y quins altres animals dormen de forma una miqueta diferent?
Bueno, ya que estamos en el mar, por ejemplo, los peces, ¿sabéis que no tienen... párpados? No tienen párpados. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que dormir con los ojos abiertos. Imagina si fatiga.
¿Y qué más?
Por ejemplo, los tiburones. ¿Cómo duermen?
Es que yo fui al acuario y vi que yo me desperté por la noche porque tenía sed y vi todavía a los tiburones moviéndose en círculos.
Es que esos tiburones no pueden parar de nadar. O sea que duermen con la mitad del cerebro dormido, la mitad del cerebro despierto. Van como medio zombies, ¿no? Entonces hay tiburones que pueden nadar. Tienen que nadar todo el tiempo para seguir respirando, porque si paran de nadar se ahogan. Y otros tiburones sí que se quedan quietos y descansan, como nosotros.
¿Y los delfines?
Bueno, un delfín lo tiene más complicado. Porque un delfín tiene que acordarse de respirar.
Uy.
Si se olvidan de respirar, se pueden llegar a ahogar. Así que de tanto en tanto tienen que acordarse. Uy, tengo que ir a subir a coger aire. Y se pueden ahogar.
¿Y algún animal más así curioso con dorm?
Por ejemplo, hay aves que... ¿Sabéis que hay aves que duermen volando?
No.
¡Guau!
No.
Hay algunas aves que pueden dormir y estar meses o semanas en el aire. Y pueden dormir y comer en el aire. Caram. Como los vencejos, por ejemplo.
Caram.
Un vencejo es como una golondrina. Pues, dime.
Un cisne se duerme como así. Como
correcto.
Una bola.
Como una bola.
Sí, tiene una pata, se pone en una pata y se pone como...
Ese es flamenco.
Ese es flamenco.
Ese es flamenco. Pero si ponen el cuello, lo ponen al lado. Como muchos pájaros, pues ponen el cuello entre las... El pico entre las plumas, ¿no?
Molt bé. ¿Y ens queda algun més així que vulguis destacar?
Bueno, pues las jirafas, por ejemplo, que estábamos comentando, que duermen... pueden dormir de pie, pero pueden estar dormidas también acostadas. Lo que pasa es que una jirafa, al levantarse, le cuesta mucho. Y claro, la sabana africana es peligrosa, te puede atropellar un elefante, te puede pisar un ñu, te puede morder una leona, así que mejor si duermes de pie, ¿sabes? Así que dormir profundamente como nosotros es muy complicado para una jirafa, por ejemplo.
¿Qué vos ha semblat? ¿Vos ha cridat la atenció?
Sí.
Voleu aprendre un poc més jugant?
Sí.
Anem a fer un concurs d'animals i dormir?
Sí.
Vinga. Amem, Jaime, què haurem de fer en aquest concurs?
Bueno, vamos a calentar un poquito. Me tenéis que decir animales que todavía no hemos dicho.
Vinga, aneu pensant animals que no han dit encara, va. Per exemple...
Tortuga.
Una tortuga, venga, ràpid.
Pingüino. Cerdo.
Venga.
Una balena.
Doncs un elefant.
Tucán. Pato. Què?
Molt bé.
Uva.
Un erizo.
D'acord, molt bé.
Molt bé, perfecto.
Molt bé, molt bé. A veure, com seguim ara? Com seguim?
Ara haremos un pequeño rosco. Os digo una inicial y tienes que decirme el animal que es. Son animales de los que ya hemos hablado, ¿vale?
D'acord. Así que es facilito. A veure si heu prestat atenció.
Claro que sí, es para repasar, ¿vale? Venga. Por ejemplo, empieza con la D. Ese animal tiene que acordarse de respirar.
Delfín. Delfín.
Delfín.
Muy bien. Con la J, ¿puede dormir de pie?
Jirafa.
Jirafa.
Jirafa. Jirafa. Es que esta me ha escuchado muy bien.
Volve.
Esta empieza con la M. ¿También duerme o algo así?
Mono.
Medusa.
Medusa. Medusa. Muy bien, muy bien. ¿Duerme con los ojos abiertos? ¿Con la P?
Pez.
Pez. Pez.
Un pez. Muy bien. ¿Y con la T tiene que seguir nadando para respirar?
Tiburón.
Tiburón. Tiburón. ¿Y duerme en el aire? Con la V.
Aves.
Verdejo.
Vencejo.
Vencejo. Vencejo. Bien, bravo.
Pues están haciendo muy bien, que tenéis.
Que tienen una energía tremenda.
Molt bé.
A mi m'entra el sonyo hablando d'esto.
Jo crec que ho hem de complicar un poc més, perquè aquests nins jo trobo que ho poden posar més difícil, no?
Sí. Sí.
Perquè ho estan fent molt bé. Sí. A mi m'encanta fer ara aquests nins.
Ahora voy a hablar de verdadero falso. ¿Vale? Digo vale. Una frase y tienes que decir si es verdadero o es falsa.
¿Estáu preparats?
Sí. Sí.
A mi, venga.
Primera pregunta. ¿Los caballos pueden dormir de pie? ¿Verdadero o me lo estoy inventando?
Verdadero.
Verdadero. Correcto. Muy bien. Segundo. ¿Los pingüinos pueden dormir bajo el agua?
Sí.
Falso. Falso. Muy bien. Perfecto. Tercero. ¿Las arañas sueñan? ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Pues ha descubierto recientemente que sí.
Sueñan en arañas.
Sueñan que están cazando.
Siguiendo Spider-Man.
Muy bien. Cuatro. Los hipopótamos solo pueden dormir en el agua porque son muy grandes.
Falso.
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 Falso. Muy bien, perfecto. Cinco. El koala solo duerme durante la noche.
Falso.
Falso. Falso. De día, de noche, cuando puede.
¿Cuántas horas duerme un koala?
22.
Como 22. Correcto, sí, muy bien.
Entonces,
muy bien, perfecto.
Casi todo el día.
Y la última pregunta. ¿Las hormigas pueden hacer hasta 200 siestas al día?
Verdadero.
Verdadero. Están ahí 24/7 activas.
Muy bien. Vamos a estar de esa migdiada, 200, es mal de dur.
Sí.
Power naps.
Molt bé, i encara ens queda una prova més, eh?
Una més.
Amem, de què va aquesta prova?
¿De qué va? Bueno, ahora vamos a hablar sobre temas de cambiar de estación. ¿Os acordáis?
Sí,
de cómo
sí,
les afecta la estación a los animales. Cuando llega el otoño, ¿qué pasa con algunos animales? ¿Vale?
Són preguntes amb opcions, no? Heu d'escoltar les opcions i triar la que penseu que és correcte. Estau preparats?
Sí!
Vinga, donem-nos compte.
Vamos. Hay una rana, se llama rana de madera, que al llegar el invierno le pasa algo. Puede ser que se convierta en madera, que se congela o que se convierte en príncipe.
¿Qué diría?
Se convierte en madera.
Se congela. Cuando llega el invierno se congela.
Y después muy torna bien. Con si res.
Sí, incluso se le para el corazón. Es una cosa que se queda hibernando más lo siguiente.
Param.
Sí, sí. Luego se descongela y tan tranquila.
Es que convertirse
en madera complicada.
Y en príncep también era complicado. Amén, va.
A ver, ahora vamos a hablar del reno, ¿vale?
¿Vale?
El reno, ¿qué le pasa cuando cambia de estación? Que sus ojos cambian de color, que le crecen las orejas o le salen rayas como una cebra.
Le salen rayas.
¿Qué diríeu? ¿Qué diríeu? A o sus altres?
A.
Correcto.
Le cambian los ojos de color.
Caram.
Correcto. Muy bien.
¿Y de qué color?
Pues de dorado pasan a ser azules en invierno.
Wow.
Mira, así me le va mejor.
Va, venga, va.
Venga, ¿y el salmón? El salmón es un pez del mar, ¿vale? Pero en invierno, ¿qué le pasa? Atención, que cambia de color, que le cambia la forma de su cuerpo, o que deja el mar y se va al río.
Deja el mar y se va al río.
Bueno, y todas las anteriores también.
Y todas las anteriores, correcto. Muy bien, perfecto.
Un aplaudimiento, fue muy bien.
Cierto, y no estaba yo el para decir que eran todas.
Exacto, exacto. A ver, ¿cómo sabíeu todo eso?
No.
¿Cómo os ha impresionado?
Sí.
Jaime, tornaràs un altre dissabte per tornar a aprendre més sobre l'imatge
jo sempre, jo encantat, sí. Por supuesto.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Jaime, i nosaltres ara sí ens acomiadem fins la setmana que ve, que tornem amb nova temporada, amb especial tornada a l'escola i, atenció, més hores de programa. I ara sí, ja poden dir tots adeu a la una, a les dues, a les tres.
Adeu!
S'acaba.